A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Pere Escobar.
Antoni Bassas, bona nit.
Pere Escobar i companyia. Carme Lloveres, Pichalonso, Ricard Torquemada.
Bona nit, bona nit.
Que sàpigues que...
Han vist algú, potser, no?
Sí, la Laia, el Borda i el Campos.
Laia, Borda, Campos, bona nit a tots.
Bona nit.
Hem decidit parlar de futbol. Que ho sàpigues, no, perquè...
Ara que arribo jo, no?
No, home, no, si vols dir, tu pots dir, sempre ja saps que tu pots dir el que vulguis. Però és que... Toni,
va, estem... el que havies preparat,
estem
Toni.
Cansats.
No, jo també vull saber què pensa el senyor Bassas d'això.
Sí. Bueno, ahir vam tenir una llarga, sessió, Carme?
Sí, sí,
si vols,
sí.
Et remeto a la, al,
ah, vaja,
al podcast
ja
del programa d'ahir.
Que s'ho baixi, però, que s'ho baixi.
No, és que no estàs, no estàs, Carme.
Dic, el que sí et dic, Pere, és que deus tenir molta audiència, perquè avui estic una mica fotut. Se m'ha tallat no sé quantes vegades la recepció d'internet, no m'ha estat fàcil seguir-te. Bueno, això, o que no pagueu l'internet, però vull dir que...
No ho descartis.
Una de les dues coses. No, estic animat perquè us sento amb diversitat d'opinions, però pel que fa al tema troncal, diguéssim, pel que fa a la cosa, estic molt preocupat, perquè com venia a dir fa un moment, crec, l'Àngel Alonso, quan deia acabem de jugar el millor partit de la temporada i no en parlem, jo crec que estem tornant a tenir polèmiques d'equip petit. Em sembla com si tornés als inicis de la meva barra, la nostra, Pere, carrera professional... Sí. Sí. Aquelles polèmiques de finals dels 70 i de començaments dels 80. O sigui, en comptes d'estar parlant de l'estat de Xavi, pels gols que li està costant marcar el Barça, dels gols que està marcant el Madrid, dels que no li està marcant el Madrid, etc., doncs em sembla que estem perdent grandesa, parlant de si es van pagar jets per anar a enterraments o si es van comprar entrades per la Champions o per U2, no? Mm-hmm. A part que el dia d'avui ens ha portat una revelació molt interessant, que és aquesta carta que heu tingut accés, sobre la proposta que li va fer el Consell Directiu del Barça a la Porta per anar a defensar-se, no? De la qual sabem, entre altres coses, que no sabia en quines condicions hauria de parlar. A mi això em sembla irregular, perquè el dia que et van a jutjar, el dia que sobre tu es prendrà la decisió més important de la història del club, no saps si podràs parlar 10 minuts o 20 minuts, si podràs tenir un PowerPoint, si podràs parlar en un faristol, o si qualsevol soci et podrà aixecar... és a dir, en quines condicions podràs defensar els teus números, no? Però per mi el més sensacional, però no, segurament el més trist, és sentir que ara el club diu que penjarà la due diligence. Ara? O sigui, la penjarà ara, després de l'assemblea, quan tothom ja ha votat, quan ja s'ha pres la decisió més important de la història del club, quan hem decidit portar un expresident als tribunals. Home, això és com jutjar algú i que les proves surtin després del veredicte, després de la sentència. Normalment això és abans, no? Mira, jo, com et deia la setmana passada, Pere, acabo de tornar d'uns dies per la costa oest dels Estats Units per raons de feina, de reportatges que estic preparant per TV3. L'altre dia, a Las Vegas, hi havia samarretes del Barça pel carrer, samarretes d'Iniesta, no? Uh-huh. A Las Vegas, que està a la Quinta Forca. I que, bueno, i veus allà la gent que es passeja amb una màniga que diu en català més que un club, i la senyera darrere, i el nom d'Iniesta i l'escut del Barça, no? Sí. A tota aquesta gent tu li expliques que el president... que ha ajudat a aconseguir tot això, l'estan empurant per una cosa que, no sent estètica, potser no serà ètica, en fi, tenint, evidentment, com ja hem dit tantes vegades, molts defectes i molts desencerts, probablement això acabi sent una nota més o menys avoltada, però una nota a peu de pàgina de la història del club, i no pas al balanç de la història del club, que és una altra cosa. Si jo crec, en definitiva... que sembla que ens haguem cansat de guanyar, no? Que ens haguem cansat de guanyar, i em fa patir que Xavi digui que tot això que està passant pot afectar l'estabilitat de l'equip, no? I per acabar-ho, doncs em sembla que Rossell no està fent honor al seu eslògan del Barça de tots, perquè, evidentment, per aquest camí, doncs ja tornem a tenir dos bàndols. Abans es deien d'una manera i ara es diuen d'una altra.
Sempre hem tingut dos bàndols, però, Toni?
En les actuals circumstàncies no ens pot guanyar.
En les actuals circumstàncies és ridícul.
La idea de continuar sent la referència mundial, És a dir, el nostre problema s'ha de dir Manchester United, s'ha de dir Real Madrid, s'ha de dir com tornem a guanyar la Champions. Perquè estàvem discutint d'això, era d'això que vivíem, era d'això que estàvem parlant, no?
Toni, soc Pichi. Mira, hi ha una cosa que et pot animar, i és al final del partit, les mostres de felicitat, els abraçaments dels jugadors del Barça com si haguessin guanyat la final de la Champions.
Això és una magnífica notícia, Àngel.
Sí.
Això és el millor.
Això a mi em va arribar, perquè hi ha hagut moments en què t'has pogut fins i tot plantejar el fet de dir, vols dir que ja no comencen aquests, està una mica fars amb el Mundial que
exacte,
ha guanyat.
Exacte.
I els vaig veure després del partit contra el València, com s'abracen uns als altres, i com
sí, però Àngel, i tant, la, i imatge,
mira, vaig quedar...
la imatge va el dia a l'Hèrcules, i la imatge va el dia al Mallorca, és la de cansats, de dir, hòstia, quin rotllo ara l'Hèrcules, quin rotllo era el Mallorca. I estic d'acord amb tu, la imatge va al València.
Són persones
humanes. Que va
humanes. Ser un
partit... Sí, persones
humanes.
Que no ho critico, només ho dic. Perquè a vegades aquí, quan dius una cosa, sembla que vulguis criticar. Jo no, em dedico a dir el que veig. La imatge que més em sorprèn del partit del València, que va ser un partidàs, per mi la millor imatge és la del final, estic d'acord amb tu. I em
sí,
ve quedar amb això.
Sí, senyor. Això és,
amb molta
sempre,
diferència.
Això és una magnífica notícia, és un bon baròmetre, té raó l'Àngel, quan veus com s'abracen els jugadors després d'un gol, no? Sí. Perquè vol dir el molt que els hi va. I això entronca amb alguna cosa que em diuen de Barcelona, gent que sap de què parla. Que realment aquests jugadors, alguns, això com estem dient, som entrat al mes d'octubre i encara estan fent la pretemporada, els hi pesen els partits, no s'han cansat de guanyar, però segurament estan cansats de jugar, i això és física i mentalment comprensible. Jo no he jugat mai, Àngel, això ens ho pots dir tu millor que nosaltres, no? Però suposo que aquest estat es pot anar revertint, sobretot si els resultats acompanyen.
Sí, bueno, l'Àngel ho era, que és el professional d'això.
No, és obvi que un equip es cansa molt més quan va darrere la pilota i quan perd, que no quan té la pilota i quan guanya.
Clar.
Mentalment està totalment fresc i no nota el cansament, i en canvi quan perds et pesen les cames, et pesa tot la pressió. I, òbviament, l'equip no ha estat fi. Jo crec que necessitava una victòria a casa per treure una mica aquest trauma que ha semblat que era... El Camp Nou l'any passat es va empatar un partit amb tota la Lliga, només un partit es va deixar de guanyar, i resulta que en tres partits contra equips teòricament molt i molt assequibles, només havia pogut guanyar un d'ells, l'Sporting, per 1-0. Per tant, jo crec que això els pesava molt als jugadors, perquè de fet el rendiment que ha donat l'equip fora de casa respecte a casa és ben diferent. Fora de casa ha guanyat tots els partits amb molta facilitat.
Sí.
Entonces, jo crec que necessitava una victòria, i què millor que guanyar el líder actual.
Sí.
Mm-hmm. Doncs escolta...
Carme, tu volies saber què pensava, doncs això és el que fets.
Sí, ja he vist.
No està amb la teva línia,
no,
eh?
No per la teva... Perquè vosaltres...
Discutim-ho si el Pere vol, jo... Vaja,
no.
Jo no us he de donar permís de res, només
no
faltaria.
No hi ha molt a discutir, és dir, jo veig que... Jo sé que tota la gent només està preocupada això, el futbol. Però a la vida... també ha d'haver-hi, diguem, unes exigències de comportament, i llavors jo entenc que, per exemple,
sí,
no? Que tot això de que jo ja ho sé, que a mi tot això de que a mi no em va agradar, doncs, les declaracions del Xavi, és a dir, jo el Xavi va semblar com si volguem dir, ara tot això ens pot arribar a distreure, bé, som, nen, és dir-te a l'hora de la veritat, escolta'm, si una jugadora meva, perquè hi hagués un caos, diguem, institucional en el meu club, ara l'haguéssim de distreure, ella entrenar, a jugar, a guanyar i a fer la seva feina.
Però jo t'asseguro una cosa, bé no li farà al vestidor.
Bé,
segur.
Bé
segur que no. Bé segur que no. Que el beneficiarà seguríssim que no. Que el perjudicarà no ho sé.
Aviam, jo sé que
pot
tot
ser
suma
sí,
o tot resta. És veritat. Però tu clausura'l, és dir-te com ja s'ha fet molt bé el senyor Josep Guardiola, no? I ja està. És
això fa 3 anys que ho està fent.
Per què somrius quan dius...
No, m'ha
somrit.
Perquè li ha dit no, perquè miro en el senyor Torquemada, que sempre m'enrona en Josep Guardiola. I ja està. He fet una sonrisa irònica i no més. És dir, que jo entenc que la part del futbol i que avui doncs volem enraonar doncs del partit de demà, sobretot, i aquestes coses, però si hi han hagut coses, diguem, o ben fetes
saps,
s'han de dir.
Saps quina memòria té el peix? Hi havia un anunci dels que deia el Puyol sempre que el peix tenia una memòria de 2 segons, de la caixa, us en recordeu. Sí. Aquí tenim una memòria de peix. o no recordeu la feinada que va tenir el senyor Guardiola la temporada passada per blindar el vestidor en el procés final de les eleccions i en la prèvia de les eleccions, quan el president, ara vaig amb aquest candidat, ara vaig amb l'altre, sortia l'opositor i deia no sé què del president.
I ho va fer excel·lent.
I el Guardiola va aconseguir blindar, afortunadament. Afortunadament, jo crec que d'això és de les poques coses de les que el club no s'ha d'amoïnar. És a dir, el senyor Guardiola té blindat, afortunadament, el seu vestidor. I ahir, parlant amb el Torquemada, que ens encanta discutir, és a dir, jo dic, per exemple, aquesta aigua està freda. El Torquemada es tema la llengua. M'agraden els macarrons, diu el Torquemada, i jo vull pèsols. El Torquemada i jo tenim aquest nivell de discussió que és molt divertit. Ahir coincidíem els dos en una cosa. El que millor ha fet el senyor Laporta ha estat gestionar, especialment aquest últim tram, per mi, el terreny esportiu, amb moltíssima diferència. I el que millor ha fet ha estat gestionar-ho perquè no l'ha gestionat, ha baixat als professionals que la gestionin. I això ho ha fet d'una manera impecable. Impecable, de 10. De 10. I una cosa no treu l'altra. I una cosa no... Per tant, jo crec que n'hem d'estar menys amoïnats amb això. I és una bona notícia, es basa. Cony, et vull donar una bona notícia.
Digues.
No, aquesta, cony, home, he fotut un speech i ara no m'has sentit.
No t'està escoltant.
Baixa't el podcast, ja què passa, que mires la tele o què, quan parlo?
Que no, t'estan escoltant.
No, home, no, és broma.
És evident, no hi ha, com es deia, no hi ha estètica sense ètica, vull dir, que tu no pots fer, no pots pretendre que fas les coses boniques si no les fas bé, conforme uns patrons, no? Només dic que, com assenyalava abans el Torquemada amb això de la judicialització de la vida del club, el llistó d'exigència s'ha posat ara molt amunt quan, probablement, amb presidents anteriors i amb exercicis anteriors, hi havia molt més motiu per fer-ho i no es va fer. I això pot tenir uns costos, però és que, a més, a mi, ja entenc que això pot ser una opinió personal, em sembla que posat en una balança tot el que ha fet la junta directiva que ha presidit Joan Laporta, les juntes que ha presidit durant aquests 7 anys, pesa molt més, però molt més, infinitament més, les coses bones que les dolentes. I això, per sort o per desgràcia, ho anirem veient encara més clarament a mesura que passin els anys i anirem veient què és el que aconsegueixen els presidents que vinguin a continuació. I, per tant, potser per una certa deformació, perquè em vaig passar alguns anys de la meva vida estudiant la història del Barça i treballant-hi intensament amb altres col·legues com el Xavier Bosch i l'Eduard Boet per fer aquest incendi, doncs potser he adquirit un sentit històric, que naturalment no vull dir que sigui únic meu, vull dir que el pot tenir qualsevol, no dic que sigui només meu, però l'incorporo sempre, de mirar-me-lo una miqueta amb les coses en perspectiva i no amb aquesta urgència en la que sovint ens els mirem els periodistes, no? I algú va dir algun dia que un diari és el primer esborrany de la història, no? És allà on primer s'escriu la història en forma d'esborrany. I, per tant, jo crec que hem de ser conseqüents, si ens apliquem això de l'ètica, que a l'hora de jutjar nosaltres, com a periodistes, o a l'hora de valorar, o com a tertulians, hem de tenir també present una certa perspectiva històrica del que estem dient, no? I és aquí on la desproporció a mi se'm fa tan gran que em fa patir veure el tipus de debat que estem tenint ara i on estem arribant, quan podríem estar parlant d'algunes altres coses. És més, ja haurem de començar a parlar, perquè m'agradarà sentir també què diu l'Àngel, però trobo que el Madrid, amb tots els seus problemes, doncs està arrencant d'una manera que em sembla que ens plantejarà més batalla de la que havíem tingut últimament, no perquè l'any passat no ens en plantegés, però sabíem que tot allò no podia durar gaire, perquè amb la impaciència d'aquell club, doncs segurament aquell entrenador tenia els dies comptats, i ara sembla que han buscat de fer un projecte una miqueta més a llarg termini, no? Bueno, doncs justament per tot això, em sembla que està molt bé que ens decidim a buscar nivells de responsabilitat ètica, però siguem, preguntem-nos si així ha estat sempre i si no hi havia motius per haver-ho fet molt més greus temps enrere, quan, per desgràcia, no es podia explicar la història del Barça en els termes fantàstics en què l'hem explicat últimament.
Clar, però llavors, pel que dius, és com que no s'havia fet fins ara, no ho hem de seguir fent, és a dir, no s'ha d'intentar fer. És a dir, si hi havia més motius anteriorment i no s'ha fet, doncs ara ho podem corregir.
No, escolta, jo el que dic és que una cosa és l'exigència de responsabilitats i d'exigència de transparència, d'ús degut dels béns que són de tots els socis, etcètera. Si tot això, em sembla que tots hi estem d'acord, i una altra cosa és la desproporció, i a més pel mal que li fa la vida del club, que sigui un jutge aliè a la vida del club, que ens hagi de dir, que ens hagi de dir finalment qui té la raó i qui no la té. I enmig haurem llepat tots.
Però és que serà el més objectiu, perquè de l'altra manera
no.
Uns ens creurem
no,
a uns
un jutge,
i els altres...
No,
no?
Serà,
perquè serà una raó tècnica, eh? Serà una raó tècnica.
Bueno, però és que d'aquesta manera sempre hi haurà els
grups.
Sí, però sempre hi haurà la banda que
creurà. Perquè si no, la part que perd no recorriria.
A més, escolta una cosa, jo de números hi entenc a justet, diguéssim, no? Però... és a dir, ja dic que per mi les despeses suntuàries poden ser doncs poc estètiques, ja vaig dir ahir que era evident que l'austeritat no era el seu fort, però insisteixo, això és essencialment una nota a peu de pàgina d'una història sensacional. Ara bé, si anem a la xifra grossa, és a dir, a una acumulació de milions d'euros, però escolta, ho tenia molt fàcil, no haver fitxat el Villa i haver-se venut el Touré.
Ja
no?
Estava, ja estava.
Ja estava.
Sí, sí, és així.
Jo, no ho sé, vull dir... Jo tinc els meus dubtes, és a dir, jo els sento tots dos, i mira, això en parlàvem fa temps, Pere, fa un mes i mig, deia, és que vindrà a l'assemblea, sentirem els uns, sentirem els altres, i no sabrem qui té raó. Clar. I ara no em vingueu a dir que un jutge ens ho explicarà qui
clar,
té raó.
Clar, jo, aquí és on la Carme vol introduir el jutge, i aquí és on jo dic que no hi ha prou motius per introduir-lo, perquè no sortirem del dubte. I l'única cosa que hem fet és engegar una situació en què, per això dic que per mi ha estat traumàtic el cap de setmana. Primer per això, després per l'actitud de l'expresident Laporta avui quan diu que volia anar amb els nens al Camp Nou i que ara el que farà és vigilar. Doncs malament també. O sigui, per què no podem arribar a un moment en què tothom uneixi forces? Perquè ara ja hem entrat en una batalla personal, un se sent que s'ha de defensar el seu honor...
No, ara no m'ha entrat. Fa
ja
dies
era,
que
ja
estem
era,
en una batalla,
ja
fa dies.
Sí, però Pere, t'he de recordar que va haver-hi una transició, un traspàs de poders que els dos van considerar exemplar, que els dos es van ajuntar per celebrar la Lliga...
Sí, però,
espera, deixa'm...
Deixa'm un moment,
però és que el senyor Laporta ja no és president del Barça... I com que ja no és president del Barça, no ha d'estar batallant amb res amb el senyor Sandro Rosell, perquè són a plans diferents. El senyor Laporta se'n va a la tribuna a veure, o al lateral, amb els seus nens als partits de futbol. I el senyor Sandro Rosell és el president del Barça, no? Doncs aleshores ja no hi ha batalla. En canvi, avui, el senyor Laporta amenaça que estarà vigilant i que serà entorn. Doncs ja l'hem tornat, ja hi tornem a ser un altre cop. Per tant, ja hem enredat tot això de manera que hi ha les dues faccions ben determinades.
No puc estar més d'acord amb tu, Ricard. Per desgràcia, en torn hi ha hagut sempre. És a dir, Núñez en tenia i Laporta n'ha tingut. O no eren torn tots els que li van muntar la moció de censura. No?
Tots els judicis que ha tingut.
I una pregunta poso sobre la taula. Pere. El segon qui va ser a les eleccions?
El senyor Benedito.
Creieu que si hagués entrat Benedito s'hagués passat això?
No.
No, jo pregunto, perquè no ho sé.
No.
Ja, per què t'ha vingut aquesta pregunta?
Home, perquè...
No, per evidenciar que aquí...
Les relacions no són d'ara i de la gestió, sinó que ja ve d'anterioritat...
Per això estic dient que la guerra no comença, la guerra és més vella...
Sí, però
i
el senyor Laporta té
procés...
una altra batalla, que és la política,
molta,
ara.
Una feinada de pote.
Doncs aleshores era el moment adequat, perquè els dos, Laporta celebrés la Copa a la Lliga el dia del Gamper, content, marxés a casa, i el Sandro Rosell i la seva junta, en lloc de mirar pel retrovisor, dipositin les seves energies en construir amb allò que ells creuen, en tenir convicció en allò que ells creuen.
Clar. Mirar d'assegurar que és l'única cosa que volen els socis, crec que ahir ho va dir un compromissari, i ho deia fa un moment a la tertúlia, que és la de garantir la continuïtat dels èxits, amb la millor gestió econòmica possible, amb les millors formes possibles, tot el que vulgueu, però essencialment aconseguir que el Barça continuï sent una referència mundial com és ara. Perquè, si no, ens carregarem la joguina.
Molt bé.
Estem d'acord.
Doncs tant de bo no es trenqui la joguina mai, Toni. Amb el que ens ha costat tenir-la.
Escolta, puc preguntar una cosa per destensar la serietat?
Sí,
o no?
sí, és fàcil.
És dir, fàcil sí. A quina hora connectes? Quan el senyor Bassas, des de quina hora ens escolta a nosaltres? Per estar més dient.
Depèn dels dies. Si puc des de les 5 de la tarda, o sigui, les 11 vostres, I si, però a vegades no puc, perquè depèn d'on sigui, o no tinc cobertura, o estic pel carrer, o el que sigui, no?
A les 11 però... la Carme encara està al despatx.
No, tu has arribat però... tard avui. Què em vens
a dir
a mi?
Aquí als Estats Units pleguen a les 5, eh, molts despatxos. És més, és un senyal de mal treballador continuar treballant fins tan tard. Això, o que tens un sou de nassos i aleshores hi fas més hores que un rellotge.
Aquesta teoria m'agrada, eh?
Considera... Sí. Perdó?
Sí. Aquesta teoria que has dit m'agrada. Perquè és, home, és la que jo li aplicava al senyor Van Gaal quan em barallava amb ell, perquè deia, és que s'està moltes hores, i jo deia, però si s'estan tantes hores és que no és eficient.
Clar, perquè, entre altres coses, aquí dinen en mitja hora, o a vegades fins i tot un entrepà que se'l mengen davant de l'ordinador. O sigui, aquí el dinar no és com el nostre, per sort o per desgràcia, que allò que té cafè, copa i puro, i a les 5 acabes i tornes a la feina. No, aquí a les 5 te'n vas cap a casa. Ara es lleven molt d'hora, els programes de ràdio matinals aquí, doncs, comencen a les 5 del dematí.
Hòstia, li deu el conill. Ja li diré el Cuní, ja li agafarà alguna cosa. Només li faltaria aixecar-se més aviat.
No, jo, bueno, home, jo crec que al Cuní li agradaria.
Sí, segur. Sí, és possible que comenci a les 4.
Perdona, li agrada molt treballar.
Sí, 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 és veritat, sí, és veritat. Això és veritat. Bé, Toni, moltes gràcies.
Vinga,
vinga,
bona nit.
Bona nit a tots i a totes. Adéu. Adéu.
A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit.